Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Molt bé. I tu?
Estupendo.
Ja fa calor, eh?
Ja fa una calor que t'atreveix per tot arreu.
Me cachis, fa dos dies amb les bufandes encara.
Sí, sí.
I ara ja ens estem ofant de calor.
Jo començaré a dormir sense mitjons ara ja.
Sí, ara ja sí, te'ls pots treure. Molt bé. Bueno, després d'aquest apunt íntim,
sí.
Jo penso que podem començar
amb el programa. Personal.
I molt personal.
Bon dia, amics
bon dia,
de la Cala
de
Ràdio.
Fila Zero.
Fila Zero, la Cala Ràdio.
Amics,
bon
dia. Aquí en directo, en vivo i en directo.
I aquí estem una altra vegada per explicar-vos la cartellera del cinema, que tenim 3, 4, 5, 6, 7, 8, que són 7 pel·lícules
de ficció.
De ficció i una de documental. Tot pel·lícules.
Tot pel·lícules. Doncs començarem per aquesta de documental.
Molt bé, endavant.
Doncs vinga. JFK, caso revisado. What kind of a peace do we seek? Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, peace in all time. JFK Caso Revisado és, diguéssim, la segona part d'aquell JFK Caso Abierto del mateix director Oliver Stone de 1991. Per tant, és una pel·lícula que 30 anys després es revisa perquè s'han obert els arxius secrets de l'assassinat de JFK, de Kennedy, i per tant, Oliver Stone el que fa és revisar aquella pel·lícula primària. Primera. Per tant, una pel·lícula americana d'un director dels consagrats de Hollywood, a part d'aquestes del JFK, Platoon, Nacido el 4 de Julio, Snowden, Assassinos Natos, la filmografia d'aquella Hart,
sí,
més durilla.
I a més amb molta pel·lícula d'investigació una mica.
Sí, 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 d'investigació i a més d'anar a les entranyes d'aquesta Amèrica tan perfecta, que
sí,
no és
a veure,
tan
qui
perfecta.
Mou els fils?
Molt bé.
Bé,
doncs...
a veure, ja has dit la meitat del que jo pensava dir, per tant...
Et queda la meitat.
Noves proves i nous testimonis,
sí,
recentment desclassificats, donen peu a buscar una altra versió de quin és el motiu de l'assassinat. O des d'on s'ha portat. Fa entrevistes amb Whoopi Goldberg o Donald Sutherland, que fan de narradors del tema, de la pel·lícula, i té un equip important de forenses, d'experts en medicina i de balística. Té historiadors i testimonis, i el director presenta proves convincents de que el cas Kennedy, en aquest cas, la teoria de la conspiració, ara és un fet conspiratiu. O sigui, aquesta teoria de conspiració que es va elaborar és mentida. I dir això és estar conspirant per no explicar el que és.
Això. Molt bé. A veure, la de JFK Caso Abierto era una pel·iculassa, estava molt bé. Allò sí que era pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, que
però...
té un to més documental. Però la veritat és que...
Però era una pel·lícula
ja
en base en dubte, a investigacions.
Sí, i ja posava en dubte els ciments.
I utilitzava imatges reals.
Sí, i tant, amb aquella imatge del Kennedy caient damunt de la Jackie Kennedy ja desplomat, a la pel·lícula la passen fins a l'extenuació.
Sí, 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 sí.
Però bueno, és d'aquelles... Jo diria que una mica és... d'aquells casos de l'imaginari col·lectiu mundial, l'assassinat del Kennedy. Era un homicidi en directe, per la tele, per primera vegada.
Sí, el que passa és que això va passar fa molts anys.
Sí.
Hi ha molta gent que el Kennedy i l'emperador Julio César el situen més o menys
a la mateixa, època,
vale?
És veritat.
Perquè... això, les noves generacions,
sí, sí,
això no ho han viscut.
Clar.
I això tenia un background, no? Un
sí,
entorn que era arribava un tio jove a manar als
Estats
Units, quan lo d'abans sempre eren
carques,
gent molt de l'establishment, no?
Sí.
Aquest ja era ric, el que vulguis, però
era de la burgesia, no era de l'establishment.
Exacte, i era i tenia una empenta nova, es va enfrontar als russos quan el tema de
Bahia de Cochinos.
Sí, i també dels
missils
de Cuba. Que van portar a Cuba. En fi, va moure moltes coses i va treure lleis noves progressistes, diríem.
I per tant, el Deep State se'l va carregar.
Exacte, però vull dir que Si no, no és el mateix haver viscut aquesta època,
no, però això,
que no haver-la viscut.
Això, els que han nascut avui, els hi passarà el mateix respecte de les Torres Bessones.
Clar, clar.
Perquè el que et queda lluny, doncs ja no t'afecta d'aquella manera tan personal.
I no està passant mentre tu estàs viu i dius, ostres, què passarà ara, no?
Doncs en el Kennedy el van matar el 1963, saps quin dia?
Quin dia?
El 22 de novembre. Saps per què ho sé? Perquè no. És el dia que va néixer l'Oriol.
Ah, sí?
Sí. Allò que quan neix algú dius, a veure què va passar aquell dia? Doncs
això.
Bueno, ja està.
Doncs bueno.
Era el mateix nivell d'intimitat que els teus mitjons, per dormir una mica.
Bueno, no calia que... No cal que ho repeteixis a cada pel·lícula, el dels meus mitjons. Que ja et dic que no me'ls posaré aquesta nit.
Va, anem a les pel·lícules de ficció.
Seguim.
Doncs la primera pel·lícula de la cartellera d'aquesta setmana de pel·lícules de ficció és El sastre de la màfia.
Has recorrido el mundo entero. Podrías tener una tienda donde quisieras, pero estás aquí.
No importa demasiado dónde esté. Tengo mis tijeras.
El sastre de la màfia és també una pel·lícula americana, en aquest cas escrita i dirigida per Graham Moore. És la seva primera pel·lícula, tot i que és el guionista de la pel·lícula The Imitation Game de l'any 2015. La pel·lícula està interpretada en els papers principals per Mark Rylance, de, perdó, Dunkerque, No mires arriba, de El juicio a los siete de Chicago, Ready Player One, per tant, actor ja bastant així com consagrat, Joey Deutsch, de Zombieland i Mata i remata, o Dylan O'Brien, de Flashback. També intervé Simon Russell Beat, que el nomeno perquè justament la pel·lícula que comentarem de l'Arte de l'enganyo de setmana també apareix aquest actor. Bé, és una pel·lícula que està prou ben valorada.
Sí, i a més el tema està el trobo interessant. Sí. Estem a Chicago, 1956, abans d'ahir. Tenim un sastre anglès, que es diu Leonard, que feia trajos a la famosa Savile Row de Londres, eh? És un carrer i una zona famosa per, bueno, sastreries molt cares, en fi, molt exclusiu, no?
Això.
I després d'una tragèdia personal acaba a Chicago. Sí. Va parar a Chicago i treballa en una petita sastreria en una zona difícil de la ciutat, on fa roba elegant, perquè el tio és
sastre,
un bon sastre. Però clar, els únics que li compren són els que la poden pagar que visquin per aquella zona. Qui són? Una família de gàngsters.
Pues claro.
Aquesta família de mafiosos intentarà aprofitar-se de la seva manera de ser, que és gentil, complaent, allò, sí senyor, molt educat, el que vulgui, eh? I resulta que es veurà, amb tot això es veurà implicat amb la màfia, cada vegada d'una manera més complicada, no?
Yeah.
Allò de guarda'm això, això no vull que ho vegin aquells, i et diré, escolti, que jo sóc sastre, una mica m'embolica,
exacte.
Però clar...
Està bé, a mi el tràiler em va agradar. Em va semblar una pel·lícula d'aquelles amb classe, no?
De les
és clàssiques.
Sí. No sé per què les pel·lícules de sastres, Sastre de Panamà...
Sí, la puntada d'Hilo, que també vam veure...
Són interessants.
Sí,
tenen un no sé què, eh? Sí. Va, anem per una
altra.
Vinga,
doncs anem per una altra i també anem per una pel·lícula americana, Juego de Asesinos.
Soy invisible, eso seré ahora. Todos van a por mí, no te diré dónde estoy. ¡Ah! ¿Quién me va a detener? ¡Uno de vosotros, que me detenga! ¡Ah! ¡Oh!
Juego de Asesinos és una pel·lícula de Joe Camahan, on també fa de guionista junt amb una rècua de... Bueno, amb en Kurt MacLeod, basat en una història de Mark Williams. En aquest cas, els actors principals són el Gerard Butler, de Los 300, Postdata Te Quiero, Objetivo a la Casa Blanca, Frank Grillo, de Capitán América o Buzz Level, i Toby Huss. La pel·lícula és un thriller, no? Un thriller una mica així com claustrofòbic, i no té una puntuació mitjaneta, però que no està mal.
No. Però bueno, és una americanada, per entendre.
Sí.
O sigui,
sí.
Tenim un sicari, que està perseguint a un estafador. I l'estafador, perquè no l'agafi el sicari, doncs decideix agredir a una policia novata, perquè el detinguin i el posin, el tinguin pres a la comissaria. Diu, uh-huh, així, aquí no m'enganxa. Però això no pot durar gaire temps i resulta que el sicari aquest, que el persegueix, se les ingènia també perquè el detinguin. I espera el moment, des d'una celda prop d'aquest paio, a veure si pot matar-lo, perquè ell té com a feina...
Mata aquest tio, sí.
Exacte. Més endavant arriba un assassí de la competència.
Vaja.
No ens diuen de quina competència és, però pot ser d'una altra banda, sí, que es fot en la competència, s'entén, no? I aleshores, aquí la cosa s'embolica, perquè ja són tres tios
que, volen
que es volen matar entre si, diríem, sí, menys un que vol escapar-se.
Que fan un triangle, sí.
Exacte. I aleshores, el primer, l'estafador aquest, no, perdona, el sicari, ha de ser molt creatiu si vol acabar la feina, que és matar l'estafador, i a més escapar-se de l'altre que ha arribat. Bueno. Per tant, és un embolic d'aquests que sembla una pel·lícula d'aquelles de situació, com
sí,
en deien?
Sí, de d'enredo.
D'enredo, però amb sí, pistoles.
Mucha testosterona.
Molta.
Vinga, doncs hem acabat amb el cupo americà.
Molt bé.
I ens anem a Anglaterra. El arma de l'engaño.
En cualquier historia de guerra está lo que se ve y lo que se esconde.
Las tropas estadounidenses, canadienses y británicas atacarán la costa sur de Sicilia.
El arma de l'engaño és una pel·lícula, com deia, anglesa, dirigida per John Maden, el mateix director del Caso Sloan, de l'exòtic Hotel Marigold, del nuevo exòtic Hotel Marigold o de la Deuda. I està basat en un llibre de Ben McIntyre. El paper principal l'interpreta Colin Firth, que ens agrada molt, el discurso del rei, el paciente inglès, sí, sí, Mamma Mia, sí. Love Actually, Shakespeare in Love. L'acompanyen Matthew McFadden, de Assistant, Succession, Un funeral de muerte, que també ens agrada molt, que és molt repel·lent.
Bueno, però fa el seu
paper. La Penelope Wilton, de Afterlife, d'Auton Abbey, la Societat Literària del Pastel de Patata, que també ens agrada molt. Mm-hmm. I, a més, hi ha en Simon Russell Bill, que és aquest que deia que apareix també en El sastre de la màfia. Bé,
una colla d'amics nostres han fet...
Que ens agraden aquesta... molt, que fan aquesta pel·lícula, que a més té aquest toque anglès, que no té gens de mala puntuació, i que està basada en fets reals.
Sí. A veure, estem a l'any 1943, en plena Segona Guerra Mundial. I les forces aliades estan decidides, doncs, a saltar a Europa i atacar en els alemanys. Però tenen un problema important, que durant aquesta invasió és molt perillosa perquè les tropes alemanes tenen molta potència de foc, tenen molt canó, molta d'allò. I per tant diuen, hosti, si saltem el xarco i entrem allà, faran una matança de por.
Sí, sí.
Per tant, a més, és previsible de que passin per allà, que és entrar a Sicília, diguem, no? I aleshores, la història aquesta ens explica la història, o sigui, aquesta pel·lícula ens explica la història de dos oficials d'intel·ligència que utilitzen un cadàver i papers falsos per enganyar les tropes alemanyes. Perquè es tracta de fer-los creure que entraran per una altra banda, perquè distreguin personal i diguem, i armes,
sí, sí,
i amb un altre canons punt cap a una altra banda perquè ells puguin entrar. No?
Uh-huh.
Aquests són els encarregats d'establir una estratègia de desinformació,
sí,
més inspirada i improbable de la guerra, perquè és difícil.
Sí.
Perquè la certesa i la garantia de l'èxit no la tenen mai.
Clar.
O sigui, ells diuen, si fem això, pensaran això. Quan trobin això, si ho troben, doncs creuran que, i aleshores segurament
bueno,
faran allò.
És la feina dels estrategues, bueno, a la guerra i a tot arreu.
Sí, sí, sí. No? Sí, però en aquest cas, és, a veure, a la Segona Guerra Mundial, l'espionatge,
sí,
doncs va créixer, no? Sí, fixa't, sí, fins on ha arribat, no?
Sí, sí,
el rotllo de l'espionatge.
Mira, fins
bé, doncs, és aquesta història.
Fins als Pegasus, no? Volia
exacte,
dir.
Exacte.
Molt bé, doncs vinga, ara ens n'anem a la reacció de dues pel·lícules espanyoles.
Molt bé, vinga.
I la primera és Cinco Lobitos.
Veo los puntos.
Que
exagerada eres. A todas nos han dado puntos.
¡Ay, el tafeta que se te va a caer! ¡Cojo la maleta y aquí os quedáis!
Cinco Lobitos es la primera película de Laura Ruiz de Azúa. Es la seva primera película com a directora i com a guionista. La interpreta Laia Costa, que l'han vist a Nieve Negra i a les Aries Cites. Susi Sánchez, que la vam veure a Enfermera del Domingo, Juan a la Loca o Ofrenda a la Tormenta, i Ramon Varela del Silencio de la Ciudad Blanca. Aquesta pel·lícula va rebre 4 premis, inclosos la millor pel·lícula i el millor guió, en el Festival de Màlaga d'enguany. I està molt ben interpretada i a més el tràiler ja dona moltes pistes d'aquesta interpretació. De fet, és la pel·lícula que està més ben valorada de la setmana, té un 7,5, i per tant una mica la crítica el que diu és que Laia Costa fa un paper boníssim.
A veure, aquí tenim a Maia, la Laia Costa, que és la protagonista. Acaba de ser mare i se n'adona que no sap molt bé com actuar, com la majoria de gent que
acaba de ser mare. Com la majoria de les mares, sí.
Resulta que la seva parella, per qüestions de feina, se n'ha d'anar a casa. I aleshores, durant aquest temps que no hi ha la parella i que està ella sola amb la criatura i sense saber massa què ha de fer, doncs decideix tornar a casa als seus pares, que viuen en un poble de la costa al País Basc. I d'aquesta manera l'ajudaran, doncs, a cuidar el criu, etc. No? El que no sap és que encara, tot i que ella és mare, a la casa dels seus pares no deixarà de ser la filla. I aquí apareix
els conflictes
o els problemes de rol, de clar, què has de fer o de per què ho he de decidir això o no. En fi, aquí apareix el problema intern d'ella, no?
Sí.
Perquè és una filla que s'ha casat, ara té un criu, ara és mare, però en canvi se va amb els pares i la relació amb els pares és de filla.
Sí. Jo en el tràiler he vist que hi ha un excessiu dosi de dramatisme davant de la maternitat, però cadascú l'afronta com pot.
Clar.
No diré com vol, com pot. I és veritat que, penso jo, i ara aquí hi ha un apunt personal, que és més difícil ser mare a casa de la mare que ser mare a casa teva.
Sí.
Perquè encara que t'ofeguis, manes tu. En canvi, quan hi ha una mare o una sogra dient no, això no facis així, això fes-ho d'aquesta manera, no deixa'l plorar, que no li passa res, o canvia-li el bolquer, o vols dir que no té gana, agafaries i les espanyaries.
La petita seguretat que vagis agafant, la vas perdent.
Això mateix.
Sí.
Per tant, però bueno, que la crítica la deixa superbé.
S'havia d'haver quedat a casa.
Exacte.
I el marit no anar-se'n a treballar.
Això mateix. I que l'ajudi. Vinga.
Anem per un altre, Montse.
Som-hi.
Ara que ja tenim la solució, anem per una altra.
Vinga, la segona pel·lícula espanyola de la setmana és Espejo, espejo.
¿Qué haces cantando desde las 7 de la mañana? Que pareces imbécil.
¿No te traes recuerdos de cuando éramos pequeños?
Sí. Me traes unos recuerdos de mierda.
Espejo, espejo... Uy, Espejo, espejo es una película escrita y dirigida por Marc Crehuet, el mateix de El rey tuerto o El vecino. I està interpretat per una colla d'actors i actrius que els tenim vistos a les sèries espanyoles. Per exemple, la Magdalena Alterio, de Quien es quien viva, o La que se avecina, el Santi Millán, de Siete vidas, periodistas, la Natalia Molina, de Las niñas, Paquita Salas, o que la setmana passada la van veure a la pel·lícula de La maniobra de la tortuga, Carlos Areces, també de La que se avecina, en fi, que són d'aquests actors ja habituals
a la televisió. Que porten molta càmera a sobre.
Això mateix.
A veure, aquí tenim aquests quatre, Álvaro, els personatges són Álvaro, Cristina, Paula i Alberto. Són quatre persones en crisi que treballen per la mateixa empresa, una empresa de cosmètica. Lluiten per aconseguir allò que volen mentre s'enfronten als seus propis problemes interns. I això ho veuen, els problemes interns, quan es miren al mirall. Ells parlen amb la seva imatge en el mirall, que pren personalitat pròpia una mica, no? I aquí hi ha les contradiccions.
Clar,
i
estan encara... I a més hi ha l'empresa de cosmètics, hi ha el maquillar-se els sentiments.
Exacte. En fi, ambició, por, amor i traïció es barregen en una història sobre la identitat. Moltes vegades el pitjor enemic que pots tenir ets tu mateix.
I tant.
Bueno, doncs això.
Molt bé. Doncs vinga, i ara anem a dues pel·lícules de fora d'aquests contextos. La primera és No te quiero.
Mierda. Можно тебя на пару слов?
Да, мероприятие для учащихся. Тебе нужно будет приходить.
Я учусь здесь еще.
На «Текиро» — это película руса. Escrita i dirigida per Lena Lansky, és la seva primera pel·lícula en aquí, però també està interpretada per una colla d'actors: Olga Malagova, Vladimir Sabelnikov, Tatiana Titneneva, que també, almenys per nosaltres, és la primera pel·lícula que estrena en Espanya i per tant no en tenim massa coneixement. Tot i això, sí que va rebre el Premi Millor Pel·lícula a la secció de nous directors del Festival de Sant Sebastià de l'any passat. Per tant, té una puntuació que està prou bé. La crítica parla d'una apassionant òpera prima que en el tram final és com a apoteòsica, tot i ser una experiència intensa i incòmoda a la vegada pel que explica.
Mira, aquí, igual que les altres dues pel·lícules anteriors, aquesta també és la persona enfrontada als seus desitjos, la seva situació, el que voldria, el que li passa i el que s'atreveix i el que no s'atreveix, en els tres casos.
Sí.
Aquí és una nena de 14 anys, Vika, que viu en una localitat petita de la regió russa dels Urals. Ella recull fruits silvestres que creixen per la zona aquella i ajuda a sa mare a vendre-les en un mercadillo al carrer. Però tot i això, doncs, va a escola i tot el rotllo, tampoc està tan aïllada com és d'aquest segle. I li agraden les classes de coreografia de l'escola, però té un problema: està embarassada d'un criu que ella no desitja. Però veient el tràiler, dic, està embarassada o ja té el fill, o ja té el criu, o agafa les dues èpoques quan està embarassada
i quan la té,
no ho sé.
Clar.
Però en qualsevol cas, en qualsevol cas, és els problemes de la maternitat d'una nena de 14 anys que ella vol fer ballet, tio.
Clar, clar. Sí, sí, a veure, és que
la vida és un frenesí,
que la maternitat no és una broma. Molt bé. Doncs...
Ara sí, ara anem per l'última.
L'última? Doncs vinga. Clara Sola.
Bueno, ya yo le dije, doctora, que yo operación no quiero.
Con una cirugía usted le va a dar mejor calidad de vida a Clara.
Dios me la mandó así, así yo me la voy a dejar.
Clara Sola es una película de Costa Rica. I també és la primera pel·lícula escrita i dirigida per Natalie Álvarez Messén. Els actors d'aquesta pel·lícula també són primeres pel·lícules per tots ells, per Wendy Chinchilla, Daniel Castañeda, Ana Julia Porras i Flor Vargas. La pel·lícula va estar nominada a millor fotografia i millor òpera prima als Premis Platino de l'any 2022. Els Premis Guldbaggage de Suècia va tenir 5 premis, inclosa la millor pel·lícula i la millor direcció, després de 9 nominacions. I en el Festival de Valladolid va participar a la secció oficial del Seninci. Per tant, també és una pel·lícula que ens dona sorpreses.
La puntuació està bastant bé,
sí.
I a mi jo l'he trobat molt interessant, el que es veu en el trailer.
Sí.
A veure, aquí tenim a Clara, que se suposa que té una connexió especial amb Déu. Estem a Sud-amèrica, i per tant, a Costa Rica.
Sí.
I per tant, estem en el món aquest...
Del realisme màgic.
Del realisme màgic,
sí.
Sí, exacte.
D'aquesta tradició del realisme màgic sud-americà.
Fa de curandera. I ella manté una família i un poble que necessiten esperança. Mentre... ella troba consol en la seva relació amb el món natural. Després d'anys d'estar sota el control de sa mare, els desitjos sexuals de Clara es desperten perquè li atrau la nova parella de la seva neboda. I aquesta força la porta a un territori desconegut. Clar, ella era una mena de dona dedicada a curar i connectada amb Déu, i per tant els temes terrenals no
li
pintaven res,
sí.
I de cop i volta, doncs, hi ha aquesta atracció. Aquesta força la porta a un territori desconegut i creua fronteres tant físiques com místiques, perquè ella duia una vida mística. Gràcies al seu despertar sexual, Clara s'allibera gradualment del seu paper de santa i comença a curar-se a si mateixa.
Està bé.
O sigui, planteja aquesta actitud de santa i de connexió especial amb Déu com algú del que s'ha d'alliberar.
Sí, sí, sí.
És una humana, conyo.
Clar. I té les mateixes necessitats de totes les humanes i els animals en general.
Exacte.
Sí, sí, no, la crítica parla d'una barreja de religió, misticisme, sexualitat, d'una manera que tant és estranya com inquietant com satisfactòria. I aquí és on hi ha aquest apunt del realisme màgic, no?
Sí, sí, tot aquest rotllo
com
místic.
Com un cant a la sexualitat, a la llibertat, a l'emancipació de la dona.
Mm-hmm. I aquest misticisme que impedeix viure la vida humana.
Sí, plena. Molt bé.
Molt bé, doncs ja hem acabat. Aquesta setmana no n'hi ha més. Doncs res, ho deixem per la setmana que ve, Montse.
Ja, ho deixem per
no seguirem aquí.
Explicant.
Fins divendres que ve.
No ens hi voldríem.
Ens cansaríem.
Molt bé, doncs, amics de Fila Zero, hem acabat el programa.
Fins la setmana que ve.
Adéu.